lectures perquè avui el termòmetre es posarà a la banda càlida.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia, són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 4 de maig del 2021, dia càlid, i de fet ja és el preavís del que ens vindrà els propers dies al llarg d'aquesta setmana. Després ens ho ampliarà en Marc Vilà, però avui tindrem un cel o poc o gens ennuvolat. Es reafirmarà aquest ambient càlid de primavera i pujada de temperatures tan mínimes com màximes avui dimarts. Tindrem temperatures màximes que passaran probablement els 20 graus a la nostra comarca ara mateix, però a la Bisbal tenim 8 graus, a Pals en tenim 9 i a Solius en tenim 9 graus. Avui al Supermatí us explicarem les reaccions a la decisió del govern espanyol de tirar a terra tot el complex de Radio Liberty, que coneixíem ahir, que us explicàvem ahir al Supermatí, i avui us podem explicar que de moment l'Ajuntament de Pals no ha rebut cap informació al respecte. També analitzarem l'inici del judici del cas Jordi Comas, l'empresari de Platja d'Aro que va morir en un robatori. Es jutja els dos acusats de col·laborar en aquest robatori, però no es jutja ni els lladres en si ni les persones que el van matar, perquè, com sabeu, no s'han pogut identificar aquests culpables. Per tant, els acusats són persones que van facilitar l'accés a la casa als sospitosos que van perpetrar aquest assalt mortal. I, a més, avui també analitzarem un nou municipi que se suma a la llista dels que demanen apostar pel tren de la Costa Brava, aquest tren per recuperar aquesta mobilitat amb tren al llarg de tota la comarca i que uniria tota la zona de Sant Feliu de Guíxols fins en aquest cas a Girona. Ara és Santa Cristina d'Aro els que demanen apostar pel tren de la Costa Brava. Tant de bo en siguin més i tant de bo, tot i que no en tenim cap esperança aquí a Ràdio Capital, però tant de bo aquest nou govern que sorgeixi d'aquestes negociacions sigui conscient que aquesta és una demanda de bona part del territori del Baix Empordà. 8 i pràcticament 3 minuts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de Pals encara no ha rebut cap notificació sobre la decisió de tirar a terra el complex de Radio Liberty.
Carles Pi, alcalde de Pals, ha dit a Ràdio Capital que l'Ajuntament no ha estat notificat de com quedarà l'espai en el futur i que han trobat a faltar més diàleg per posar sobre la taula totes les opcions. Mentrestant, ha explicat que es preocupa per l'estat de les instal·lacions perquè està abandonat des de fa molts anys.
Comença el judici contra dos dels acusats pel robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro, Jordi Comas.
Sí, l'Audiència de Girona ha començat a jutjar dos acusats que van participar en el robatori durant el qual va morir un empresari a Platja d'Aro el 2012. S'enfronten a penes de fins a 15 anys de presó per facilitar l'accés a la casa als sospitosos que van perpetrar l'assalt mortal. L'assassinat ha quedat impune perquè no s'han pogut identificar els lladres que van entrar a l'immoble.
Santa Cristina d'Aro se suma a la llista de municipis que demanen apostar pel tren de la Costa Brava.
El ple de Santa Cristina d'Aro va aprovar per unanimitat la moció per l'impuls de la mobilitat sostenible al Baix Empordà i a la Costa Brava, valorant molt positivament el projecte Tren de la Costa Brava.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja ha aprovat el conveni per finançar i executar el tram de la Via Verda que anirà entre Sant Antoni i Castell-Platja d'Aro.
El conveni amb el Consorci de les Vies Verdes es va aprovar per unanimitat al ple municipal de l'Ajuntament. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, explica que estan molt contents de fer passos endavant perquè és un projecte que fa temps que volen dur a terme.
Molt contents per haver aprovat ja per ple el conveni en Vies Verdes per tal de tirar endavant aquest projecte que considerem molt necessari i ha de ser una realitat ja al març de 2022.
Doncs aquestes vies verdes que tiraran endavant i que es van ampliar, en aquest cas per Sant Antoni i Castell-Platja d'Aro. Ara, una mica més amunt, marxem cap a Palamós, perquè Palamós eliminarà els canals de ciment al Passeig del Mar. Sergi Villena.
Sí, tal com informa Ràdio Palamós, l'Ajuntament de la localitat anirà eliminant per fases les canals de ciment que recullen l'aigua plujana al passeig del mar. Aquests conductes, que van de dalt a baix del passeig, tant per la banda de mar com per la de muntanya, suposen un obstacle per als vianants i des del consistori volen solucionar-ho i alhora millorar aquest espai urbà tan emblemàtic de Palamós.
I Sergi, Sant Feliu de Guíxols ja és capital de la Sardana 2021. Aquesta capitalitat de la ciutat va ser endarrerida un any a causa del coronavirus.
Sí, l'esdeveniment institucional es va celebrar dissabte al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la presència de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, i altres personalitats. També es van donar a conèixer els Premis Capital de la Sardana 2021. Hi haurà tot l'any uns actes al voltant de la Sardana.
Disculpa, s'ha dit que t'ha dit Sergi. Sandrín, bon dia.
Bon dia.
Acabarem aquest repàs de l'actualitat explicant també que la colla gegantera de la Bisbal alerta de les dificultats que té per finançar-se per les restriccions sanitàries.
Igual que altres colles geganteres de Catalunya, alerten que estan passant dificultats importants per poder-se finançar i mantenir l'activitat. El problema és que les restriccions provocades per la pandèmia han deixat moltes d'aquestes entitats sense la possibilitat de celebrar actes on podien fer calaix per anar pagant despeses.
Gràcies, Anna. Moment de conèixer la previsió del temps per avui. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Tranquilitat sembla i ambient més càlid, no?
Cel poc o gens ennuvolat per una jornada de reafirmació de la bonança i l'ambient càlid primaveral. L'ascens de les temperatures, tant mínimes com màximes, seran el titular d'avui dimarts. De bon matí ens despertarem amb poc fred. Les nits ja només seran fresques i els termòmetres mínims s'assemblaran als 6-8 graus. Al migdia el sol podrà escalfar les temperatures màximes i passaran dels 20 graus a la nostra comarca. Mica en mica les jornades es faran més càlides, amb una setmana en la que es ratificarà la línia creixent de les temperatures i la màniga curta en el vestir de cada dia.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió avui al Supermatí ens l'envia el tècnic ambiental Marc Casanovas.
Micropobles. Pobles petits, amb pocs habitants, normalment situats a les zones més interiors del territori, amb pocs recursos, molta extensió i resignats a disposar de menys serveis bàsics que qualsevol veí de ciutat. La meva feina m'ha portat a conèixer la realitat, molt desconeguda pels que no la vivim, de molts municipis de menys de 500 habitants de l'Empordà i el Pla de l'Estany. Som un país de pobles petits, i Lluís Llach ho explicava perfectament quan deia en el seu país petit que des de dalt d'un campanar sempre es podia veure el campanar veí. I és que estic segur que quan escrivia la cançó pensava en el seu Verges natal, Ultramort, Parlavà, etc. Aquests pobles, els alcaldes o alcaldesses es converteixen en autèntics actors multitasca i cercadors de finançament pels seus projectes. Sé per experiència que els alcaldes i alcaldesses dels micropobles sempre acaben fent d'agutzils, educadors, administratius, juristes, comercials i totes les tasques que us pugueu imaginar que es fan en un ajuntament. A més, per manca de recursos, en la majoria dels casos, les alcaldies no poden tenir dedicació exclusiva i fan d'alcaldes majoritàriament de forma altruista. No en direu que això no és passió. Aquest article no és només per reconèixer la feina de les alcaldies i els equips de govern que es dediquen en cos i ànima a millorar els seus pobles, sinó també és una crida per reclamar més facilitats i més pes decisori per a aquests municipis, que malgrat representar només l'1,2% dels habitants de Catalunya, ocupen el 30% del territori català. Els micropobles no són només el microtresor que descobrim els diumenges, són persones i territori. Ara que amb la Covid els urbanites han descobert que segurament es viu millor en aquests municipis que en les atapeïdes ciutats, és un bon moment per ajudar aquests alcaldes a finançar els projectes que porten tants anys cercant. Són coses tan senzilles com la fibra òptica, el transport públic, però amb això no n'hi ha prou. Cal plantejar accions més estructurals i que els micropobles puguin tenir les mateixes possibilitats de desenvolupament que qualsevol altre municipi. Per això és necessari plantejar discriminacions fiscals positives, a fi que establir un negoci en zones rurals tingui avantatges fiscals, i aplicar lleis urbanístiques diferents a les zones urbanes, ja que la naturalesa són tan diferents a les unes de les altres. La meva proposta és que siguin ells mateixos els que liderin la transició ecològica del país, tan necessària, ja que si entre tots hi posem el finançament, ells segur que no fallaran, perquè són els que realment estimen el territori.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui la cançó del dia, doncs, un descobriment. Portem una nova banda catalana amb ganes de quedar-se. Es diuen Mosaic i els descobrim amb Ets tu, el que avui és la cançó del dia del supermatí de Ràdio Capital.
Quan et sentis atrapat, no et quedin forces per tirar i pensis que tot s'ha acabat. Les matinades fent amics, de les estrelles fins als gris i del fiestero del ball. Cada sota una cançó t'animarà, seràs tu o hi ha qui et trobarà. Has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li al vent, tard o d'hora es fins traurà. Quan et diguin que no pots, tu els hi dius que és el que vols. Els sentiments no els guanya un pols. Que ningú et faci petit, pobre del que t'aixequi el dit si no sap d'on has sortit. Cada sota una cançó t'animarà, seràs tu o hi ha qui et trobarà. Has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li el vent, tard o d'hora els fets traurà. Una hòstia, un petó ens han portat avui a cantar aquesta cançó. Que has de pensar que en aquest món hi ha molta gent, tanta que tant cantar-li al vent, tard o d'hora els fets traurà. Que ets tu, oh, oh, qui m'ha ajudat, quatre acords i una cançó sense avisar. Que ets tu.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, tall a tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649 201 429 i pregunta per l'Alba.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc Leo Jusquefressa, secretari de l'Associació de Colles de Festes de Primavera de Palafrugell. Us volem felicitar per aquests 20 anys de ràdio. 20 anys que ens heu fet arribar. arribar les notícies del Baix Empordà d'una forma clara, ràpida i transparent. Ens heu ajudat a donar impuls i visibilitzar les nostres festes. Gràcies per la vostra tasca per molts anys.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online. La Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. A l'entrevista d'avui volem parlar de cultura, volem parlar de cinema. Perquè un curtmetratge rodat plenament, íntegrament a Palafrugell i a Calella de Palafrugell, dirigit per la palafrugellenca Helena Oller Biurrun, ha estat seleccionat pel festival, pel DEA Film Festival, que se celebra a Barcelona fins al 9 de maig. El tràiler sona així.
Hola, què tal?
Bé.
Com anem?
Bé, Montse, bé.
Ja has anat o què?
No, nosaltres encara hi ha feina per allà. Hi ha ambient.
Fa bon temps, teniu que acabar
de visitar. Sí, sí.
Aquí ja...
Aquí he vist que estava més buit.
Això és tot, això és el tràiler i avui volem parlar amb la directora d'aquest curtmetratge seleccionat per aquesta per aquest festival de cinema d'autor, i tenim amb nosaltres l'Helena Oller. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me amb vosaltres.
Digue'm, perdona.
Moltes gràcies per convidar-me amb vosaltres. És un plaer estar a la Ràdio Capital.
Igualment, tenir-te tu aquí. El DEA Film Festival és aquest festival de cinema independent i d'autor en què tu has presentat un un curtmetratge en què hi apareix això, Palafrugell, i que Palafrugell és el protagonista. Què explica aquest curtmetratge que es diu Tardor?
Bé, aquest curtmetratge va una mica sobre una noia de 35 anys que té un local turístic, un quiosc al costat de la platja, allà a Calella, que hem fet servir un dels negocis d'allà, que ens va deixar la Núria Ross.
Quin?
I bé, és la Núria Ross.
No,
és un dels...
Sí.
Ah, és el Souvenirs Calella.
Val, molt bé.
Sí, i res, a la platja de Portbó. Mhm. I, bueno, és una noia que està una miqueta en una crisi, no sap exactament què vol, i fa una miqueta el que volen els seus pares, però ja té 35 anys. Llavors arriba la seva germana, que té 25, que està a Barcelona, està començant projectes, tot li va bé, i una miqueta allà li fa trontollar els seus esquemes. És un coneixement molt petit, molt íntim, però no per això crec que vulgui dir que sigui menys, vull dir, és a dir, és senzill, però crec que de moment l'acollida ha sigut bona i ha arribat. Això és molt maco, la veritat.
Mm-hmm. Per tant, els escenaris són Calella, Plaça Nova, el Mercat...
Exacte. Hem aprofitat una miqueta... Bueno, jo soc de Palafrugell, llavors són els espais on m'he mogut. I bueno, volia capturar una miqueta l'essència del nostre Palafrugell, que òbviament és molt complicat, no? Però sí que m'interessava parlar de Palafrugell quan no hi ha turisme, perquè crec que és molt més que, òbviament, el que veuen pues, els turistes quan venen, no? Quan se'n van també hi som nosaltres, hi ha el mercat, hi ha tota la nostra essència i la nostra força, i això és el que volia una miqueta retratar. Calella 8, també, i, bueno, allà està.
Un curtmetratge que es va rodar fa 2 anys, no?
Exacte, va ser abans del Covid, l'octubre de 2019, però clar, degut al Covid, la veritat és que s'ha allargat molt el procés de postproducció, d'acabar el curt i bé, i ara ha pogut veure la llum finalment.
Val. Per tant, la primera vegada que es pot veure la llum és en aquest festival.
Exacte, és l'estrena mundial, com en diuen. Sí, sona molt bé.
Sí.
I bé, ha sigut la primera vegada, el vam projectar el dia 1 de maig i ara el dia 9 estarà també altre cop disponible a la CCCB, en el recull de curs al món que ve, es diu, a la secció.
Val.
En la que participem.
Val. Clar, et volia preguntar, com que sé que el festival es fa també a nivell presencial però també en línia, si la sí. gent pot recuperar-lo, pot veure'l en alguna plataforma online.
Ostres, doncs en el cas dels curtmetratges no han fet online, no, però esperem que d'aquí poc sí que hi puguem ser-hi d'una manera o altra. En tenim moltes ganes de poder donar difusió i que tots ho pugueu veure, sobretot compartir-ho amb la gent de Palafrugell.
Això anava a dir, en tot cas imagino que ja tindràs previst alguna projecció a Palafrugell, no?
Exacte, bueno, de moment no podem encara paraular-ho, però tan bon punt es pugui, la idea és portar-ho allà, que realment ens fa moltíssima il·lusió compartir-ho, tot l'equip, tenim moltes ganes de que es vegi allà i compartir-ho amb la gent del poble.
Clar, quin equip, ara ho deies, quin equip cal per fer un curtmetratge com aquest? Quanta gent éreu i quant temps de feina ha suposat?
De preparació, és a dir, abans de començar a rodar, sí. vam estar aproximadament uns 6 mesos preparant el curt. I un cop es va rodar, vam estar realment una setmana, que va ser bastant curiós perquè en coincidim amb una altra producció, crec que era una producció alemanya, i ens confonien a vegades, pensant que hi havia l'actriu de Juego de Tronos i no sé, es pensant que era aquesta producció, que òbviament era molt diferent. Nosaltres érem 20 persones d'equip. Jo crec que diverses persones, si ho van veure, se'n recordaran, perquè vam estar en el mercat, vam estar a Plaça Nova, i la veritat és que tothom del poble va col·laborar moltíssim i, bueno, en aquest sentit ens han ficat totes les facilitats del món i ens estem superagraïts. Uh-huh. I érem, si ja t'he dit, 20 persones, més o menys.
Clar, imagino que la comparació a nivell de mitjans amb l'altra producció que s'estava rodant en aquell moment devia ser incomparable, no?
Clar, totalment. Clar, però, nosaltres és una producció petita.
Tot i això, 20 persones per fer un documental. Clar, jo m'agrada comparar-ho amb la ràdio, perquè la ràdio per fer un sí. documental així, amb dues persones ho fa ràpid, però en canvi quan ja incorpores la imatge això es multiplica. A nivell de recursos econòmics, com us heu pogut finançar?
Bé, en aquest cas ha sigut gràcies a... Això és un treball de final de màster que l'ESCAC va becar, uh-huh. l'ESCAC i ESCAC Films, que dirien que és la productora també del centre. Llavors ells han sigut els que han finançat el curt i llavors sí que hi ha hagut una part de producció pròpia, perquè realment és molt car fer cinema i hem comptat amb la col·laboració econòmica, però sí, en tot el que han pogut de l'Ajuntament i també, doncs, per exemple, la parada del mercat, també va haver una parada del mercat que ens va cedir el seu espai. Vull dir que en aquest cas hem tingut totes les facilitats, de veritat, no ens podem queixar.
I, bueno, de fet, estàs definint el títol de la secció en què us han seleccionat, que és Impulso Colectivo, no?, una mica.
Exacte, sí. Vull dir, és això, una miqueta intentar impulsar els nous creadors i bueno, per veure si ens donen també una miqueta d'espai per seguir creant, que és molt car.
I si, bueno, perdona, abans de mirar endavant de projectes futurs, sí. també et volia preguntar per les dues actrius, per Lola Uller i la Marta Niell.
Sí.
No sé si es pots explicar qui són i com és que has comptat amb elles.
Bé, la protagonista del curtmetratge és la Lola Uller, que és la meva germana. I que, bueno, ja havíem fet algun curtmetratge mentre havia estat fent el màster a l'ESCAC, havia fet algun curtmetratge amb ella i vaig veure que era increïble, que tenia una confiança en mi i em deixava dirigir-la allò que s'ha de ser generosa a vegades, perfecte, i en aquest cas la meva germana pues, tenia confiança total en mi i era molt generosa i sortien coses molt xules i crec que tardor. Bueno, de fet, el festival ha posat que és un dels grans descobriments, no? I crec que amb motiu. Sí, perquè fa una actuació Bueno, qui ho havia dit, no? Vull dir, la meva germana té una botiga allà a Palafrugell, que és de 15 anys, que potser si algú la coneix serà d'això, però més enllà d'això també és una actriu al·lucinant. I per altra banda hi ha la Marta Nieny, que jo havia anat a l'escola Badruna amb ella quan érem petites, allà anava a l'altra classe, la coneixia de vista, sabia que estava en el món del teatre, i quan va sorgir aquest projecte, doncs, em van parlar, vam veure que compartíem punts de vista, vaig sentir-hi afinitat i vaig dir, doncs vinga, endavant. I ell és un dels personatges que també hi apareix.
Molt bé.
I bueno, també ha sigut fantàstic comptar amb ella, la veritat.
Molt bé, i després...
Però ella és actriu professional, això sí que cal matisar-ho, que ha estat del teatre i s'ha format.
Val. I després, a nivell de futur, quins projectes teniu de cara al futur?
Bé, ara estem començant a plantejar-ne un altre que seria també gravat al poble, però en aquest cas ja seria més cap a casa meva. Nosaltres tenim el motiu de Cal Pollastre o Cala Pollastre i m'agradaria molt poder reflexionar una miqueta la història de la nostra família i de com ho hem viscut a casa, perquè hem criat gallines i que hem estat matant. És un tema una miqueta controvertit, però és una cosa que portem tota la vida fent i que m'agradaria deixar constància d'alguna manera.
Carai.
I tornar a comptar amb el suport local i amb actors de casa.
Carai. Doncs ho seguirem. I si us plau, avisa'ns quan ho tinguis avançat, perquè voldrem veure-ho i voldrem ajudar-te també.
Oi, tant.
Si necessites qualsevol cosa. Helena Uller, la directora d'aquest curtmetratge Tardor, que forma part del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, el Dea Film Fest. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies.
Que tinguis
bon dia.
Bon dia. I 26 minuts, seguim al Supermatí. Sabeu que el Ministeri per la Transició Ecològica planteja de construir les edificacions del complex de l'antiga Radio Liberty i renaturalitzar l'espai donat a 33 hectàrees que està dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baster. Ho explicava el Punt Avui, segons confirmava el Departament de Territori. I ara sembla que l'alcalde i l'Ajuntament de Pals encara no han rebut notificació oficial sobre aquesta voluntat.
Carles Pi, alcalde de Pals, ha dit a Ràdio Capital que l'Ajuntament no ha estat notificat de com quedarà l'espai en el futur i que han trobat a faltar més diàleg per posar sobre la taula les diferents opcions. Mentrestant, ha explicat que els preocupa l'estat de les instal·lacions perquè està abandonat des de fa anys.
On hi entra molta gent, en el que s'hi fan trobades, actes vandàlics, festes, acampades, i ens preocupa i molt la falta de seguretat en el recinte. Des de l'Ajuntament de Pals hem sol·licitat a costes de l'Estat que hi posin mesures de seguretat i que l'accés no sigui tan fàcil com en l'actualitat.
D'altra banda, Pau Bosch, portaveu de Salvem la Platja de Pals, ha explicat que estan molt decepcionats per la notícia, encara que no se'ls ha informat oficialment.
És un espai excepcional, no només ho és des del punt de vista natural, que s'ha de rehabilitar i s'ha de renaturalitzar, però sobretot també pot ser-ho des del punt de vista cultural, perquè tant és important des del punt de vista de Radio Liberty, amb la història més recent, com ho és des del punt de vista històric, medieval, arqueològic, amb les restes que hi ha dels segles XIII fins al segle XVIII de les cases dels pescadors, que era l'antiga vila marinera de Pals.
Clar, Eugènia, creuen que aquest projecte, diuen des de Salvem la Platja de Pals, que és molt poc ambiciós i que aquesta acció només farà, diuen, augmentar el vandalisme, que és un problema important i insuportable en els darrers anys.
També ha apuntat que incompleix la llei del patrimoni català i estatal i que, en teoria, s'ha de salvaguardar qualsevol actuació d'interès arqueològic o patrimonial. També ha explicat que defensen el projecte de renaturalització dels hàbitats, com ara sentíem que dèiem, i també no només els aiguamolls que hi ha dins els terrenys, sinó també tota la part històrica, on s'hi podria fer un museu d'interpretació del Parc Natural i d'història. Segons el Punt Avui, el director del Parc Natural, Ramon Alturo, va admetre que el Ministeri els va demanar informació sobre els valors naturals a preservar l'àmbit i espera que la decisió final arribi aviat. Segons afirma el mateix diari, cap de les fonts consultades gosa avançar terminis, però confien que els fons europeus contra la pandèmia aplanin el camí per endreçar la parcel·la.
Ara parlem d'un judici molt esperat aquí al Baix Empordà. I és que ha començat el judici contra dos dels acusats pel robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro, Jordi Comas. Paula.
L'Audiència de Girona ha començat a jutjar dos dels acusats de participar en el robatori durant el qual va morir Jordi Comas, un empresari de Platja d'Aro, el 2012. S'enfronten a penes de fins a 15 anys de presó per facilitar l'accés a la casa als sospitosos que van perpetrar l'assalt mortal. L'assassinat ha quedat impune perquè no s'han pogut identificar els lladres que van entrar a l'immoble. Després de 3 anys i mig d'investigació, el 2016, els Mossos van desplegar un operatiu per detenir els sospitosos. Però el jutjat va concloure que no hi havia cap prova que demostrés la participació dels investigats en l'assalt mortal, perquè no hi havia indicis que permetessin ubicar-los al lloc del crim en el moment dels fets. Carles Monguilot, advocat de l'acusació, ha explicat el següent.
I en tot cas, encara que sabéssim qui va entrar, com que va ser una desviació no previsible en el pla que es havia acordat, jurídicament no es pot condemnar tothom per la mort i no sense saber qui és el que la va causar. I aquest és un problema tècnic jurídic insalvable. Per tant, la mort, l'homicidi o l'assassinat queda impune per la impossibilitat absoluta d'acreditar qui va ser. I vull ressaltar que la feina que ha fet la Fiscalia, particularment, també la policia, va ser una feina titànica. Es va fer tot el possible, la família està molt agraïda per aquesta feina, però lamentablement els resultats que n'hem obtingut no són els que volíem.
Tot i que cap dels investigats per robatori amb violència i assassinat serà jutjat, sí que ho seran els dos acusats per facilitar l'accés a casa dels assaltants.
Doncs això, el judici que ha començat contra una de les derivades del cas Jordi Comas, en aquest cas ni es jutja la persona que el va matar ni la persona que va entrar a robar a casa seva, sinó persones que haurien facilitat que es fes aquest robatori. Com ara sentíem que deia en Carles Monguilot, ha estat impossible d'identificar les persones que van matar Jordi Comas, si més no, de moment. Parlem de mobilitat. Santa Cristina d'Aro se suma a la llista de municipis del Baix Empordà que demanen un impuls a la mobilitat sostenible a la comarca i a la Costa Brava i defensen enviar o defensen activar el projecte del tren de la Costa Brava engegat per la plataforma pel transport públic. Defensen que seria un sistema sostenible de transport públic que tindria en compte la mobilitat de tota la comarca i de tota la demarcació.
La moció de suport al tren de la Costa Brava presentada pel grup municipal Guanyarem i a la qual s'hi van afegir també el PSC i Ciutadans de Santa Cristina d'Aro es va deixar primerament sobre la taula durant el ple del passat 30 de març. Finalment, la setmana passada va ser aprovada per la totalitat dels membres del ple, comptant amb el suport d'Esquerra i Junts per Cat, que governen en coalició al municipi. Segons s'indica a la moció, el repte de mobilitat al Baix Empordà és urgent i s'evidencia amb deficiències de connexions i traçats d'una xarxa de transport públic que dificulten la mobilitat diària de les persones que hi viuen i hi treballen.
Per aquest motiu, aquest any, coincidint amb l'any europeu del ferrocarril, la plataforma pel transport públic ha impulsat aquest manifest. Ja us hem explicat alguna vegada aquest manifest que reivindica el projecte anomenat Tren de la Costa Brava.
Un sistema tram-tren que consisteix en la combinació del tren i el tramvia, culminant en un ferrocarril que recorreria un anell al voltant de les Gavarres, connectant, per tant, el Baix Empordà i el Gironès, tot passant per Girona. L'any 2008, arrel d'aquesta mateixa proposta, es va realitzar un estudi de viabilitat que no va prosperar pel que fa a la planificació i l'execució del seu desplegament. Aquest estudi tampoc no va analitzar a fons les necessitats globals i la possibilitat d'altres opcions viables i sostenibles. Ara, 13 anys després, l'Ajuntament de Santa Cristina s'insta a la Generalitat a actualitzar necessitats, també a potenciar i fer viables propostes de mobilitat sostenibles al territori i, per tant, fer-ho des de la perspectiva municipalista. Així doncs, des del Consistori es demana que s'iniciï un estudi sobre la mobilitat a la comarca del Baix Empordà amb visió global, lligat amb la resta de la demarcació i recollint la visió i realitat actual dels municipis. En aquesta línia, l'Ajuntament insta a la Generalitat que iniciï els estudis de viabilitat per tirar endavant projectes sostenibles, com per exemple aquest, i lògicament amb la planificació i previsió dels recursos necessaris provenents de la Generalitat i de l'Estat espanyol.
I
recordareu, de fet, que nosaltres aquí des de Ràdio Capital vam entrevistar tots els candidats a les eleccions del 28... del 28, quin dia va ser? No, 14 de febrer. Vam entrevistar tots els candidats aquí al Supermatí, els candidats per Girona, i els vam preguntar a tots per què pensaven d'aquest projecte. I si hem de poder establir un barem, la veritat és que tothom va dir que seria un projecte necessari i viable i que s'hauria d'estudiar, però sense anar més enllà. Potser Junts per Catalunya va ser el partit que més d'acord s'hi va mostrar i més ganes d'impulsar-lo, i Esquerra el qui va posar més aigua al vi. Per tant, ara mateix es fa difícil pensar que això pugui tirar endavant, però el que cal és anar apretant des del món local, com es fa ara i com fan molts ajuntaments i moltes entitats, perquè es faci aquest projecte de tren-tram, tramvia-tren, el tren de la Costa Brava. Parlem encara de mobilitat sostenible. I és que el ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat per unanimitat el conveni del projecte de Via Verda entre Sant Antoni i Platja d'Aro.
Sí, és el conveni pel finançament i l'execució d'aquest tram de Via Verda entre Calonge i Castellplatja d'Aro d'uns 3 quilòmetres d'itinerari aproximadament. El nou tram connectarà els nuclis urbans dels dos municipis i a la vegada unirà la ruta del carrilet amb la del tren petit. Com deies, el conveni es va aprovar per unanimitat. És un conveni amb el Consorci de les Vies Verdes i els dos ajuntaments. L'acord preveu inversions de diferents parts. En primer lloc, 318.000 euros dels fons europeus FEDER. Després, 280.000 euros dels ajuntaments, 140.000 més de la Diputació de Girona i, finalment, 37.000 de la Generalitat. Calonge i Sant Antoni aportarà un total de 199.000 euros.
Després d'aquesta aprovació, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, es mostrava satisfet, no?
Exacte. En declaracions a Ràdio Capital, Jordi Soler ha explicat que estan contents perquè el projecte és molt necessari. Assegura que el nou tram ha de ser una realitat al març de 2022.
Es tracta del darrer tram que hi ha entre Platja d'Aro i Palamós, concretament el que passa pel nostre municipi, i que ha de ser una realitat ja al març de 2022. Després de molts anys de treballar-hi, després de molts anys de voler acabar amb aquest projecte, hem solucionat els problemes i a partir d'ara, quan la carretera ja ha estat cedida per part de la Generalitat, hem pogut tirar-ho endavant.
Tenim ganes, de bueno, que tot aquest aquesta ímpetu, aquestes ganes d'ampliar la mobilitat sostenible i les vies verdes, doncs s'ampliï a molts, molts, molts punts. Anem cap a Palamós. Que Palamós eliminarà les canals de ciment del Passeig del Mar, Sergi.
Sí, tal com informa Ràdio Palamós, l'Ajuntament de la localitat anirà eliminant per fases les canals de ciment que recullen l'aigua plujana al Passeig del Mar. Aquests conductes, que van de dalt a baix del passeig, tant per la banda de mar com per la de muntanya, suposen un obstacle per als vianants que volen passar de la part central de Sauló als laterals enrajolats o bé a l'inrevés. En les darreres setmanes ja s'han començat a fer actuacions en aquest sentit, com per exemple a la part inicial del Passeig del Mar, amb l'objectiu d'eliminar-hi les barreres arquitectòniques, i està previst continuar amb els treballs a mesura que la disponibilitat de la brigada municipal ho permeti. Les feines se situen a l'entorn del punt d'informació turística i del brollador dels jardins de l'1 d'octubre, ampliant la vorera, eliminant els escocells dels arbres i els conductes de recollida d'aigües. També es vol adequar el ferm al voltant del brollador, posant-hi sauló nou i anivellant els sots que s'han anat generant al llarg del temps per l'efecte de l'erosió. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explica que la supressió de la canal d'aigües plujanes al llarg de tot el passeig suposarà una millora important per als ciutadans. En declaracions a Ràdio Palamós, Puig destaca que a hores d'ara el canaló suposa un obstacle important per travessar aquest espai tan concorregut, i més tenint en compte que ja fa uns anys que va perdre la seva principal funció. L'escoltem.
Sembla que no tenim disponible el tall de veu. En tot cas, també hem d'explicar que sembla que la reforma integral de tot el Passeig del Mar de Palamós cada vegada està més a prop, no?
Exacte. El pressupost municipal del 2021 té una partida de 150.000 euros per a millores en el Passeig del Mar. Ara resta esperar a que es convoqui el procés participatiu, que haurà de definir una proposta de reforma integral d'aquest espai urbà tan emblemàtic de Palamós. Recordem que des de l'Ajuntament ja es va anunciar que una intervenció d'aquesta magnitud requeriria una consulta a tot el conjunt de la població.
Són les 8:39, hem de parlar de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols ja és capital de la Sardana 2021 des de l'1 de maig. La capitalitat de la ciutat va ser endarrerida un any a causa de la pandèmia del coronavirus. Sandrin.
Així és, la pandèmia va obligar a endarrerir el projecte un any, amb l'acceptació també per part de les dues poblacions que la seguiran, és a dir, Balaguer i Sant Cugat del Vallès. Tanmateix, el programa de la capital de Sardana 21 s'ha vist poc alterat. Inclou tot l'any diverses propostes festives al voltant de la sardana, amb la voluntat de divulgar-la al públic aliens al sector i entre el mainat de la ciutat. El projecte és que la ciutat esdevingui un pol d'atracció cultural, turístic i econòmic. Cal recordar que Sant Feliu de Guíxols és una ciutat estretament vinculada amb la sardana i la cobla, ja que compositors de renoms hi van estar present al llarg de la història, entre els quals destaca el mestre Juli Garreta.
A més, durant aquest acte d'otorgació de la capitalitat de la sardana, es van donar a conèixer els premis Capital de la Sardana 2021, que reconeixen persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional.
Exacte, la Comissió Capital de la Sardana és l'encarregada d'atorgar-los i s'entregaran el 18 de desembre a Sant Feliu de Guíxols. A més de les medalles al mèrit sardanista, al mèrit musical i al mèrit de la dansa, també es van atorgar premis a la dedicació, a la continuïtat, premis als mitjans de comunicació, la promoció i la difusió i, finalment, a propostes artístiques.
Gràcies, Sandrin Busnet. I hem de parlar de gegants. Ara, pel que fa a la cultura popular, les colles geganteres de Catalunya, i concretament les de l'Empordà, alerten que estan passant dificultats importants per poder-se finançar i mantenir l'activitat. El problema és que les restriccions provocades per la pandèmia han deixat moltes d'aquestes entitats sense poder celebrar actes on podien anar fent calaix i anar pagant despeses que tenen, com per exemple el lloguer, assegurances, la gestoria o la reparació d'aquestes figures dels gegants. Un bon exemple són les parades i els bars que es preparen per les festes majors, que van quedar majoritàriament anul·lades o molt limitades per la pandèmia i que són la font bàsica de diners per les colles.
Sí, exacte. Com dius, el problema principal que tenen les colles és que l'any passat es van anul·lar bona part de les festes majors o bé es van restringir molt les activitats per la pandèmia. Això va fer que la majoria d'actes destinats a recaptar diners i que impliquen la participació de gent no es poguessin realitzar. Així ho explica Mercè Montserrat, responsable de festes i protocol de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
Moltes colles es finançaven, sobretot colles petites, doncs amb les seves trobades geganteres, amb la venda d'etiquets dels esmorzars geganters. Quan hi havia festa major, moltes muntaven les seves paradetes de bar on venien consumicions. Era el que permetia subsistir aquestes colles.
I mentrestant, però, les úniques despeses que redueixen són les relacionades amb les cercaviles, com els desplaçaments o els àpats a les colles convidades. Montserrat, però, recorda que n'hi ha moltes altres que es mantenen, com les assegurances dels gegants, dels vehicles per transportar-los, les de la pròpia colla o el lloguer dels locals.
En aquest sentit, un bon exemple d'aquesta situació és la colla gegantera de la Bisbal d'Empordà.
Sí, perquè just abans de la pandèmia teníem previst arreglar la Rigoberta i la Rufina, dues gegantes de la colla. El problema va ser que no tenien els diners per pagar la reparació de cop, però van decidir tirar endavant el projecte preveient uns bons ingressos per la festa major que es fa del 14 al 18 d'agost. Les mesures sanitàries, però, van obligar a limitar l'activitat durant la festa major. Això, en definitiva, va fer caure de manera important els ingressos de la colla, tot i que la majoria de despeses es van mantenir. Per això, des de la colla agraeixen que l'Ajuntament de la Bisbal apostés per fer algunes activitats culturals i així poder generar alguns ingressos.
Doncs aquesta és la situació, ja ho veieu. Davant d'aquesta situació, l'agrupació de colles geganteres demana una nova línia de subvencions a la Generalitat per poder fer front a aquestes despeses.
Sí, i a més, des de l'agrupació recorden que fins fa ben poc hem estat en confinament durs i que, per tant, s'ha fet molt complicat per a algunes colles poder-se trobar i parlar de solucions. Per això demanen que el segon semestre de l'any apareguin noves subvencions per poder fer front a les despeses de les colles i evitar que puguin desaparèixer.
Que la Generalitat convoqués una línia extraordinària de subvencions, però al segon semestre del 2021, val? I una línia extraordinària, però per activitats de cultura popular i tradicional, val? Que no fos estructural.
Especialment preocupen les colles més petites. Es tracta d'associacions que en molts casos no tenen coneixement que existeixen les subvencions o no hi poden accedir pels requisits. En aquests casos, Montserrat aposta perquè es posin en contacte amb els seus ajuntaments i busquin convenis per evitar desaparèixer.
Però les colles petites, hi ha algunes que ho estan passant malament. I és aquí on l'administració local els ha d'ajudar. Els ha d'ajudar. Ja et dic, sigui amb convenis extraordinaris que els poden establir en qualsevol moment, no hi ha data, jo crec que és necessari, és necessari.
Doncs esperem que la situació doncs millori i pugui això, tornar a ser sostenible poder fer cultura popular com aquesta, com la dels geganters. En menys de dos minuts tornem aquí al Supermatí i parlem de tecnologia i oci digital.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La música que s'escolta, la ràdio que se sent, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola amics, sóc en Genís Bou, saxofonista i director musical dels Gramophone All-Stars Big Band. Us envio una abraçada fortíssima per felicitar aquests 20 anys de Ràdio Capital. Espero que en pugueu celebrar molts més. Una abraçada, salut.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Facebook.com/Ràdio Capital de l'Empordà. Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio 2.0. Ja és aquí.
Tots els divendres tens una cita importantíssima amb Feel the Music i l'Albert Gómez. La millor música caos, deep caos, trance, dance, remember, italo disco. Feel the Music. Divendres, d'11 de la nit a 2 de la matinada, a Ràdio Capital de l'Empordà, amb l'Albert Gómez. No t'ho perdis.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, talla tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649 201 429 i pregunta per l'Alba.
Dotze minuts i arribarem a les 9. Parlem de tecnologia i d'oci digital i ho fem amb en Josep Lluís Vidal. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Oi, espera, que sones molt petat. Aviam, torna-hi.
Ai, potser és cosa meva, eh?
Podria ser.
Hola, millor ara?
Ara, sí.
Ara, és que tenia el volum aquí a tope, saps?
Molt bé, era una mica robot el que hem sentit.
Robot, ja, ara bé?
Ara bé, ara bé, ara perfecte. Com
vale, sempre. Perfecte, què tal, bon dia.
Molt bé, com vas?
Bé, 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 m'has enganxat una mica de sorpresa, no, no esperava que entressin ara mateix.
Bueno, mira, sent dimarts, escolta'm.
Sí, bueno, per aquelles coses.
És aquella.
En fi.
Escolta, aviam, tenim novetats pel que fa a tecnologia i a diverses xarxes socials, per exemple, a Facebook.
Sí. Sí.
Si no tenia una vida prou complicada a Facebook ja per la manca d'usuaris i per la manca d'interès, ara una nova actualització d'iOS li complica també la vida. Perquè és Facebook o també Instagram, aquesta complicació?
De moment només Facebook. Val. De moment només Facebook. Home, a veure, la veritat és que quan ets una xarxa social que té 2.400 milions d'usuaris arreu del món, és normal que tinguis algun problemilla. De tant en tant és normal que tinguis coses que això... La manca d'interès també la comparteixo, no?, per part de dels usuaris, encara que tinguin molts usuaris, però la veritat és que Facebook com a xarxa social ja fa temps que va de capa caiguda, no?, quan hi ha interès per part dels usuaris, però és curiós que el número d'usuaris tampoc baixa, eh? Vull dir, s'ha quedat allà en els 2.000 i pico milions d'usuaris i no baixa. Ara què ha passat? Doncs s'ha conegut que una nova actualització dels sistemes operatius mòbils d'Apple, els iOS, tant per iPad com per iPhone, versió 14.5 concretament, complica la vida a Facebook en el sentit de que demanarà explícitament als usuaris si volen que les aplicacions, no només Facebook, sinó totes les aplicacions, permetin el rastreig de tots els seus moviments, entre cometes, no? La ubicació, l'ús que fan de determinades aplicacions, etc. Clar, això per als anunciants, quan a la publicitat és fatal per Facebook, perquè Facebook fa servir tota aquesta informació que es recopila per part de la seva aplicació, des de la ubicació fins a l'ús que fas dins de la mateixa, absolutament tot. Tot el que et puguis imaginar és recopilat per part de Facebook per fer doncs, això, com una espècie de perfil que després ven als anunciants i que, clar, per la via dels anunciants això està molt bé perquè pots fer realment una segmentació molt, molt, molt gran del teu públic a qui vols arribar, no? Doncs això, ara aquesta actualització d'iOS per part d'Apple, el que passa és que demanarà explícitament que el rastreig sigui activat, és a dir, que per defecte estarà desactivat i serà l'usuari el que pugui decidir si permet a Facebook i a d'altres aplicacions que això sigui possible. De fet, Facebook ja ha començat a enviar una circular, un comunicat, no?, a tots els anunciants dient que estiguin preparats, que és possible que en les properes setmanes doncs, les seves mètriques, l'abast dels seus anuncis es podrà veure afectat doncs, per això, no?, perquè hi ha aquesta actualització per part d'Apple, que per altra banda és una companyia, Apple, que s'ha caracteritzat sempre per la seva política de privacitat i protecció dels seus usuaris. No sé si realment és que així ho senten i ho pensen o és que és una estratègia també de mercat i de negoci. Però recordes que fa uns anys també als Estats Units el govern federal va demanar a Apple que el hackeig dels seus dispositius d'un terrorista i es van negar.
Ja. Yeah.
Perquè deien que atemptava contra la seva política de privacitat. Vull dir,
clar.
Aquí hi ha una guerra de gigantes, no? Per entendre'ns.
Exacte, sí, ja ho has dit. Bueno, realment Facebook a vegades no saps com agafar-lo, perquè vaig llegir l'altre dia que ara també han de decidir si li tornen el compte a Donald Trump o no. Que vol dir que ara potser no tant, però sent el que deies, un país, perquè podríem considerar un país amb 2.000 milions d'habitants, això és enorme.
Home, però Facebook és més gran que la... Té més habitants que la Xina.
Clar, per això que realment doncs, cal una mica de control, crec jo, no sé.
Sí, això del tema del Donald Trump és una mica... Entenc que d'una banda que s'obri aquest debat, no? Perquè ara Donald Trump, diguem-ne, que és menys ofensiu,
sí,
que abans. Vull dir, ara ja no té accés al botó vermell.
Sí, clar, exacte.
Però vaja, jo crec que tampoc és inofensiu, eh, aquest home.
Ben vist, ben vist. Doncs, bueno, aviam què passa amb Facebook i els seus anunciants. Encara,
el que fa Facebook, perquè parlem de WhatsApp, que és propietat de Facebook, preparen una eina per importar i exportar xats. Què vol dir això?
Sí, a veure, ara mateix l'única manera de poder recuperar converses que tenim d'un dispositiu és, primer, dins d'un altre dispositiu a través de Google Drive o d'iCloud, dels sistemes d'emmagatzemament de... no sé si ho he dit bé, de dades... Sí, per guardar els xats en el núvol, i és sempre i quan reinstal·lis l'aplicació. És a dir, per exemple, si canvies de mòbil o se t'espatlla o el que sigui, doncs, quan instal·les de nou l'aplicació, si tens una còpia de seguretat guardada, pots recuperar aquests xats. Doncs bé, ara WhatsApp el que ha fet és començar a treballar en una eina que permetria transferir informació d'un dispositiu a l'altre. Primer ho van començar a fer amb Android i ara també s'ha conegut que ho estan preparant també per sistemes d'iPhone. No és públic això encara, eh? Vull dir, tot això no és ni un comunicat oficial de la companyia, sinó simplement és una versió beta que ha desvetllat aquest portal especialitzat en novetats de WhatsApp, www.betainfo, i estan preparant això. No se sap com ho estan fent, però s'especula que podria ser precisament també a través de Google Drive, és a dir, el pont entre un dispositiu i un altre per migrar xats d'un dispositiu a l'altre seria Google Drive, però tampoc es pot assegurar. També podria ser Bluetooth, per exemple, no? I bé, no sé ben bé quina utilitat podria arribar a tenir això. Segurament, poder, una que se m'acudeix ara mateix pensant així en veu alta, seria si tu tens un mòbil personal que el vols convertir en un mòbil de feina, per exemple, doncs passar tota la informació a un altre dispositiu i deixar que el mòbil net sense haver de reinstal·lar-lo. Vale. Només a nivell de WhatsApp, converses de WhatsApp. No sé, poder seria una possibilitat. Però ja veurem com evoluciona tot plegat, perquè ja dic que no és una cosa oficial, sinó que és una versió beta que s'està provant ara, tant per Android com per iOS.
I ara una notícia que el meu paquet de dades segurament agrairà, que és que YouTube afegeix un mode de reproducció per estalviar dades.
Sí, correcte. Ara mateix el que tenim és la possibilitat també, ja tenim la possibilitat d'escollir la qualitat de reproducció de vídeos de YouTube, però és una mica limitada. És a dir, tenim la possibilitat de deixar-ho en automàtic, que és com bé per defecte, i per tant la mateixa plataforma és la que s'encarrega d'escollir la qualitat del vídeo en qüestió en funció de la qualitat de la connexió a internet que tinguem, o sigui, ja no tant del paquet de dades que tinguem contractat, sinó si tenim bona cobertura o no, o si tenim més ample de banda o més velocitat o menys, no? Després hi ha la possibilitat també de poder baixar la qualitat o apujar-la, és a dir, o la baixes molt o la reprodueixes en alta definició. Doncs bé, o l'ajustes, i ara YouTube el que ha afegit és un quart mode de reproducció, que és doncs el baixes a una qualitat suficient com perquè les teves dades no se'n vagin en orris amb la reproducció d'un parell de vídeos, no?
Bueno, és que la immensa part, a banda d'Instagram, la immensa part de les meves dades es gasten en YouTube, eh?
Clar, pensa que això li passa, clar, evidentment, li passa a molta gent, perquè no és, per exemple, com Spotify, que si pagues una subscripció premium, el que pots fer és guardar en el teu dispositiu les cançons. Clar. I per tant, podries escoltar-les sense consumir dades, si aquella cançó te l'has guardat, o aquella llista, aquella playlist te l'has guardat, o fins i tot sense tenir connexió a internet. En el cas de YouTube, doncs això no és possible, per tant sempre has de tirar de dades o de wifi. I clar, no sempre tens un wifi a mà, no? Per tant, bé, està bé, és una manera de poder optimitzar, si més no, no? La connexió de dades. I s'afegeix, com deia, doncs aquestes altres maneres també de gestionar la connectivitat amb alta definició, amb la definició personalitzada o l'automàtica que ja existien.
Molt bé, doncs Josep Lluís, que vagi molt bé. Novetats importants les que hem explicat avui a la secció de tecnologia i oci digital, i parlem la setmana que ve. Que vagi molt bé la setmana.
Perfecte, igualment. Adéu.
El supermatí d'avui, quan queda un minut per les 9 del matí, amb un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Cel poc o gens ennuvolat per una jornada de reafirmació de la bonança i l'ambient càlid primaveral. L'ascens de les temperatures, tant mínimes com màximes, seran el titular d'avui dimarts. De bon matí ens despertarem amb poca fred. les nits ja només seran fresques i els termòmetres mínims s'assemblaran als 6-8 graus. Al migdia el sol podrà escalfar les temperatures màximes i passaran dels 20 graus a la nostra comarca. Mica en mica les jornades es faran més càlides, amb una setmana en la que es ratificarà la línia creixent de les temperatures i la màniga curta en el vestir de cada dia.
Doncs vinga, gaudiu tots el sol, perquè ara estava revisant algunes webcams que tenim controlades a la zona més marítima, a la platja, i veig un sol ara mateix, un sol que escalfa la platja, que ja ve de gust d'anar-hi, ja ve de gust d'anar-hi. I aquí nosaltres mentrestant estem fent ràdio, treballant, com molta gent de les que ens esteu escoltant. Però hi anirem, hi anirem. Pràcticament les 9 del matí, nosaltres tornem demà, que tingueu molt bon dia. Adéu.